tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa radiobalaguer.cat, aquí des de la sintonia de Ràdio Balaguer. Moment de saludar el Jordi, que ens arriba des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Doncs, Jordi, entrem en matèria perquè avui tenim un programa molt dens. Hem de parlar de moltes coses, torna a ser un programa d'aquells grans, i entrem en matèria per parlar de moltes coses.
Sí, veurem també si les eleccions americanes influiran els nostres programes, no?
Sí, sí, en parlarem també, però ja veureu que, bueno, en parlarem molt per damunt, de fet. Guaita, que et vaig a dir que avui la música que hem triat per a de fons li posarà un DJ productor que s'anomena Kono, és dels Estats Units i és d'Orlando, o sigui, un estat on, segons aquí han recontat, i el 50% de vots
són per a Trump.
Són per a Trump. A hores d'ara, vull dir, encara no és del tot, però ja quasi que si mirem els resultats en aquest moment...
Trump és guanyador.
Bueno.
Veurem com afecta el reste del món.
Veurem com afecta el reste del món. Ara en parlarem una miqueta, però molt per damunt. I en parlarem perquè algunes de les notícies que hem de parlar, com fem cada dia, tenen a veure amb la nova tecnologia i Trump va prendre en el seu moment decisions molt marcades en aquestes línies.
Sí, recordem que moltes de les notícies que parlem, sobretot sobre vetos, no?, a empreses com Huawei i a Xina en particular, pues van ser establertes per Trump.
Però, de totes maneres, recordem que després va vindre el govern progressista
i ho va mantindre,
no en va voler cap. De totes maneres, Trump, recordeu que és un personatge polèmic. Ara té el seu amic a Twitter, sí, però en aquell moment que no el tenia, va acabar fins i tot vetat, va acabar fora de Twitter.
Sí, sí.
O sigui, ens esperen uns anys apassionants, com a mínim, i segurament amb més restriccions, més vetos, i bueno, si el seu lema de campanya, Make America Great Again, no sé, si serà genial tot això, no sé, a veure. De totes maneres, avui veurem que, sense tindre encara aquesta certesa, perquè encara no la tenim, i parlant de notícies que han anat venint durant la setmana, moltes notícies encara van encarades als Estats Units. Els Estats Units tanquen, o sigui, decisions que ha pres el govern actual, i veureu que continuen sent també una mica continuistes amb el que Trump ja va iniciar en el seu moment. Bueno, de política, de fet, avui ens sentireu a parlar molt. Nosaltres passarem per damunt, passarem només per les coses purament que ens afectin a nivell tecnològic. La resta, també us hem d'explicar moltes coses perquè hi ha hagut mega presentació de la gent de la Puma.
Sí.
I aquí també tenim molta teca. Entrem en matèria, va. Bé, com deia, música que ens arriba des d'Orlando, des de Florida, als Estats Units, un dels bastions de Trump, i amb ell comencem parlant d'Intel, empresa americana, i bueno, ara us hem d'explicar dos coses. La primera, perquè entengueu millor la segona. La primera notícia ens diu que, segons els rumors, Apple, però també Samsung, voldrien comprar Intel. Vaja, que li estan sortint parelles per tot arreu, aquí.
Sí, recordem que la totpoderosa Intel, no?, la fabricant dels processadors per a ordenadors personals, pues bueno, diguem que està en hores baixes. Hi ha diversos factors que l'han afectat, no? I sembla ser que hi ha algunes companyies que volen aprofitar d'aquesta feblesa i volen comprar Intel. La primera que vam anunciar ja en aquest programa va ser Qualcomm, i sembla ser ara que altres, com Apple i Samsung, també van darrere.
Doncs Qualcomm van dir que estava interessada, però que havia parat una mica màquines esperant el resultat de les eleccions. Volia saber cap on encarava el país. No sé si ho tindran a favor, si tenien alguna cosa lligat amb el govern d'abans, o simplement veuen que amb el senyor Trump al poder encara ho tindran més costa avall per a fer-ho. Però de moment Qualcomm era una de les interessades i sembla que esperava el resultat de les eleccions. Ja les sabem, les eleccions. A veure què és el que farà. Però és que ara apareixen més actors, Apple i Samsung.
Sí, també recordem que alguna de les notícies que vam explicar la setmana passada, com els problemes de Qualcomm amb les llicències d'ARM, on ARM va afirmar que li volia retirar les llicències a Qualcomm, doncs podrien beneficiar a Qualcomm si compra Intel també.
Doncs
bàsicament
sí,
per tindre totes les llicències X86.
Clar, lògicament, si em tanques la porta per una banda, doncs directament m'agafo les llicències de X86 perquè em compro l'empresa que té les patents.
Sí, sí.
I els altres dos que ballen al ritme són, com dèiem, Samsung i Apple. Apple, doncs, bueno, no seria una idea descabellada per als americans, tot i que no li veiem quin molt benefici Apple, però per als americans tot queda a casa, però Samsung faria molt mal, perquè Samsung és coreana.
Sí, recordem que, bueno, Apple ja va utilitzar processadors Intel en el passat i fa pocs anys que va decidir fabricar els seus. Però no seria gens descabellat que ho comprés. Tot i això, de moment, només són rumors. I Samsung potser sí que no seria una cosa tan beneficiosa, no?, pels americans, com diu l'Oriol, perquè, bueno, diguem que és una empresa coreana i la totpoderosa Intel americana passaria a mans dels coreans.
Doncs perquè vegueu fins on està la magnitud de la tragèdia, tot i que el govern que teníem fins ara, en teoria, govern progressista i no tan intervencionista com hauria de ser el de Trump, fixeu-vos el que s'està filtrant, perquè dient que el govern actual, el que teníem fins a data d'avui, encara tenim, consideraria una fusió fins i tot d'AMD amb Intel la qüestió d'evitar que Intel caigués en mans estrangeres.
Sí, recordem que AMD i Intel, diguem que són les grans enemigues, no?, almenys parlant de processadors, no?, de tecnologia, no en cap sentit més, però fa anys que es disputen el mercat dels ordenadors personals, del PC. Bàsicament, a dia d'avui, tot i això està a 70-30, és a dir, 70% dels processadors del món són Intel i un 30%, bueno, 33%, són d'AMD. Tot i això, tan malament li van les coses a Intel, on s'apunta ja que AMD podia comprar Intel.
Doncs sí, parlaríem d'una cosa que estaria empenyuda, diguéssim, o sigui, l'empenta l'estaria donant fins i tot el govern. Seria, donem ajudes fins i tot a AMD, la qüestió que es faci càrrec d'Intel. La qüestió és molt fàcil, que Intel no caigui en mans estrangeres.
Sí, sí, bàsicament, i veurem, com hem dit, com afectarà també la nova administració Trump, si acaba pujant, i es confirmen, no?, els resultats provisionals fins ara de les eleccions, com afectarà un conservadurisme molt més gran, no?, per part de l'administració americana, si acaba guanyant Trump.
I parlem una mica d'Intel, justament perquè Intel ha sabut resultats, i els resultats no són bons, i fins i tot estem veient que han fet alguns canvis d'estratègia, en parlarem, no?, perquè, per exemple, els Intel Panther Lake arribaran la segona meitat de l'any vinent, però ho faran sense memòria integrada. Per què? Per anar a lo pràctic. O sigui, diguéssim que estan veient tant pintabastos que s'estan centrant en fer les coses com les feien abans i no innovar.
Sí, com a mínim és una mala notícia pels usuaris, perquè bàsicament Intel any rere any ha anat innovant amb els seus processadors i han sigut un salt qualitatiu, no?, i ha permès que els PCs evolucionessin. Bàsicament, Intel ha presentat els resultats de l'últim trimestre, continuen siguent dolents i bé, certifiquen, no?, una mica el descens de la companyia, i el fabricant fins i tot s'està replantejant, com diu l'Oriol, el futur de les properes línies de processadors.
Mm-hmm. Doncs a totes, tant equips domèstics com línia de servidors, estan parlant de que fins i tot un producte com era el Lunar Lake, que deien era un producte exclusiu per a un públic molt concret, un experiment que no es repetirà. Deixem-nos estar d'experiments, fem el que havíem fet tota la vida, fem processadors per les masses, fem processadors com els havíem fet abans i fins arribar a aquest punt, no?, de que deixem-nos estar de posar-hi memòries i coses, la memòria ja anirà per la seva banda, nosaltres fem el processador, anem a assegurar el que teníem.
Sí, sí, i sembla ser que els propers processadors, amb noms claus com Panther Lake o Nova Lake, han decidit simplificar el seu disseny recorrent a l'habitual que tenia la companyia i, per tant, no vol dir que no seran potents, seran un salt qualitatiu en potència, però no tindran tantes floritures.
De fet, fins i tot ens diuen que les futures games de productes tindran menys models, o sigui, no hi haurà tanta tria, hi haurà uns quants models, així no cal diversificar tant la fabricació, menys possibilitat de pèrdues, perquè hi ha hagut alguns models de processadors que diuen que si no els estan venent, si s'estan quedant a les lleixes de les botigues perquè la gent no els vol. Solució, en farem de cada sèrie potser 5 o 6 models, no cal tanta floritura. Bueno, cap aquí o encara Intel per intentar salvar l'empresa.
Sí.
Veurem com li surt la jugada i veurem si acaba adquirida, comprada, o veurem si ara, amb l'entrada de Donald Trump, tot acaba saltant pels aires i acaba amb una gran inversió de diners, no?
Igual de l'administració, Trump, també podria ser.
L'administració li aboca una gran quantitat de pasta perquè tot això no faci. Una administració americana que, lligant una mica amb el que dèiem al principi del programa, fixeu-vos que feia 4 anys que teníem un govern progressista, però continua seguint com una piconadora aplicant el que havien començat a obrir Donald Trump. I és que Global Foundries, una empresa d'allà, ha estat multada amb 500.000 dòlars per enviar xips a una filial de SMIC.
Una empresa xinesa.
Mhm. Uh-huh. Doncs Jordi, seguim amb les mateixes, eh? Van començar amb Huawei, però van establir uns fulls de conducta i el qui se'ls passa, clatellada.
Sí, bàsicament, diguem que les restriccions que va ficar als Estats Units és que les companyies americanes els hi va ficar un veto i no podien facilitar tecnologies avançades a altres empreses xineses. I aquesta empresa ho ha fet amb una filial d'una empresa xinesa.
Què ha dit l'empresa? O que no ho sabíem, que era filial, que no l'havíem vist a dins de la llista. Bueno, sabeu que no ha colat això, eh? Sí. S'han de consultar bé les llistes abans de fer les coses.
Sí, sí, sembla ser que l'administració americana, l'actual, encara no la nova, doncs li ha ficat una multa amb aquesta companyia, que és Global Foundries, una multa doncs, bueno, quantiosa.
I de fet ens diuen que TSMC també està sent investigada i sembla que hauria de donar xips a alguna empresa filial de Huawei. Ja veurem, de moment les coses continuen així.
Sí.
I a vegades parlem dels extrems, diguem, és que són un extrems, quines maneres d'actuar, doncs, i que si Donald Trump serà extremista. Doncs mira, aquí venim a un altre país, aquest encara és més extremista. Parlem d'Indonèsia, on només a nosaltres no ens afecta en principi aquesta notícia, però la donem perquè veiem fins on pot arribar un país en els seus extrems.
Sí, bàsicament, a vegades hauria d'imperar una mica el sentit comú, perquè si no ets un fabricant de mòbils, si prohibixes que no es pugui vendre al teu país qualsevol producte que no suposi un 40% fabricat al teu país o producte local, doncs, bueno, al final te quedaràs sense res.
Doncs això és el que ha passat a Indonèsia, perquè han prohibit la venda d'iPhone 16 i de Google Pixel. Per què? Perquè el 40% de components, com a mínim, no estan fabricats a Indonèsia.
Sí, bàsicament, Indonèsia vol que els fabricants aportin un 40% de contingut local per vendre aquests productes al seu país. Aquest 40%, bueno, doncs bàsicament, evidentment, inclou fabricació de components, de tecnologies de recerca de RMSD, etc. És a dir, qualsevol cosa que pugui justificar que algo s'ha invertit al seu país, a Indonèsia.
De totes maneres, veig que han atacat a l'iPhone 16 i als nous Google Pixels, però, Jordi, a mi em sembla que si passessin per tots els fabricants haurien de prohibir, no sé si tindrien telèfons allà. Eh?
Sí, bàsicament és el que dius, que bueno...
És una barbaritat, un 40%. Com vols tindre un 40% de fabricació prop?
Sí, això
i per... més en Indonèsia, encara que si és Corea, no sé, o és Taiwan, vale?
Sí, bàsicament perquè ens fem una idea, si això ho apliquéssim no a Espanya o Catalunya, a Europa mateix, potser aniríem encara bueno, amb bicicletes i poca cosa més.
Doncs sí, fixeu-vos fins on arriben els extrems. Ho comentem
Els Nokia d'abans.
Sí, sí, ho comentem com a fet curiós, eh? Com a fet curiós purament, perquè no ens ha d'afectar molt, però suposem que a la llarga hauran de rectificar-ho això, o potser simplement el que busquen és fer sonar la campana a veure si alguna d'aquestes grans empreses, ja sigui Google o Apple, fa alguna inversió alguna fabriqueta al país, mira, maquillar una mica, no?
Sí, sí.
Va, deixem totes aquestes decisions macroeconòmiques, deixem una mica la política aparcada, perquè la setmana passada us explicàvem que una mica sorpresivament Apple havia fet una presentació d'un dispositiu, una actualització, i ara no. Ara el que tenim ja és la mega gran presentació. Veurem que parlem de molts dispositius. Per què? Perquè ha presentat oficialment els Apple M4, que venen amb tres sabors i després les variants apropiades. Són els M4, M4 Pro i M4 Max.
Sí, Apple ha tret ja la seva nova evolució de processadors i són, bàsicament, amb aquests noms, Apple M4, M4 Pro i M4 Max, que poden arribar a tindre fins a 16 nuclis de CPU i 40 de GPU.
Doncs una barbaritat i és un salt endavant. I després parlarem dels primers testos, però això serà la notícia que us explicarem després. De moment anem a conèixer-los una mica perquè, Jordi, el primer que veiem és que tenim 4 Pro i Max. O sigui, el 4 a seques, el Pro i el Max. Anem a veure una mica quines són les diferències a grans trets.
Sí, començant per l'Apple M4, que es defineix com un processador ideal per a tots els usuaris, per a tots els usos. Està disponible de configuracions fins a 10 nuclis, 4 del rendiment i 6 d'eficiència, de baix consum. A més, porten GPUs de fins a 10 nuclis. Inclou també NPU de 16 nuclis capaç d'utilitzar l'Apple Intelligence, la intel·ligència artificial d'Apple.
Vaja, que ho fa quasi bé tot, eh? O sigui, tenim quasi bé de tot, però tenim aquesta limitació, aquest nombre de nuclis, que no està gens malament, i a més admet fins a 32 GB de memòria unificada. Aquest seria el processador que hauríem de tindre la majoria de mortals, el M4.
Sí,
És
sí,
el processador estàndard. Per a tothom, l'estàndard. Després tenim l'M4 Pro. Ja veieu que si diu Pro és que alguna més ha de tenir.
Sí, és una mica millor que l'anterior. Incorpora fins a 14 nuclis dividits amb 10 del rendiment i 4 d'alta eficiència. Veiem que aquí és primer el rendiment. A més, disposa de 20 nuclis de GPU, és a dir, per a gràfics.
Doncs ja veieu que aquí el que han tingut és un salt en aquest aspecte i també tenim un aspecte en què admet fins a 64 gigas de memòria. Per què volem aquest processador Pro? Què es diferència de l'altre? En potència, Jordi, purament, eh?
Sí, bàsicament és per definir-ho de manera senzilla, és 2,1 vegades més ràpid que l'anterior.
Uh-huh. I finalment tenim l'M4 Max, o sigui, com diem allò, no? De les marques van buscant complements, si Pro ja està prou bé, doncs necessitem algo que sigui Max, i si no, després ficarem Ultra, i si no, Ultra Plus, no? Però bueno, el Max és la tercera sèrie.
Sí, aquest seria el més potent de tots, per tant, és més bo encara que el Pro. Incorpora, bàsicament, és per a usuaris exigents, professionals del vídeo, del 3D i tots aquells que necessiten treure el màxim del seu Mac. Uh-huh. La seva CPU compta amb 16 nuclis estàndards, 12 d'alt rendiment i 4 d'eficiència. Veiem que encara té més processadors que l'anterior d'alt rendiment.
I la GPU també arriba a 40 nuclis.
Déu-n'hi-do.
Uh-huh. I, a més, admet fins a 128 gigas de memòria unificada.
I 16 de nuclis NPUs d'intel·ligència artificial. Això igual tots.
Uh-huh. Doncs aquestes són les presentacions i ja heu vist que tenim aquests tres sabors i, lògicament, la gran bandera que porten tots tres és que són capaços d'executar ja l'Apple Intelligence. Eh?
Sí, tots porten 16 nuclis específics per executar la intel·ligència artificial d'Apple. Mhm. Uh-huh.
Doncs això ens ho ha presentat Apple i ja hi ha hagut qui l'ha pogut provar o han pogut provar amb un ordinador justament d'Apple, dels que després parlarem, perquè també han presentat els MacBooks Pro i amb un ordinador d'aquestos han pogut provar un MacBook Pro equipat amb el Max de lo Max, l'M4 Max. I sorpresa, perquè és el processador que guanya a tots els demés.
Sí, han pogut veure ja els primers benchmarks. Bàsicament s'ha comparat un Apple M4 Max, el més potent dels tres, i l'han comparat amb l'aplicació Geekbench, la 6, la més popular de totes, la més actual, i s'ha fet testos amb un sol nucli i multinucli, i s'ha comparat amb processadors d'AMD, Intel i Qualcomm, els més potents de cada un.
Uh-huh. I resulta que si mirem la puntuació, potser no cal repassar els punts exactes, però en totes les categories ha quedat per sobre, tant en un sol nucli com en dos nuclis, per sobre dels tres, tant del Ryzen 9 d'última generació com fins i tot de l'Intel Core 9 també d'última generació i l'Snapdragon X Elite.
Sí, sí, ha superat tots els chips, els per exemple, comparant-ho amb el més potent d'Intel, el Core Intel Ultra 9 265K, que bàsicament dona una puntuació de 3.000 punts.
I això en un sol nucli. I l'M4 ha donat una puntuació de 4.000. O sigui, Déu-n'hi-do, estem parlant en un sol nucli de 1.000 punts més.
És molt,
De l'Intel, respecte a l'Intel. Respecte a l'AMD, algú dirà, i a l'AMD? Doncs l'AMD n'ha fet 3.200. O sigui, de totes maneres, estem parlant de 800 punts més. Això en un sol nucli, però és que si parlem de multinuclis també tenim diferències marcades. O sigui, uns estem parlant de que l'M4 Max fa 26.000 i l'Intel Core Ultra
20.000
i l'AMD Ryzen 21.000.
Sí, sí. Realment xifres espectaculars, almenys les primeres.
Uh-huh. De totes maneres, també us hem de dir que això està provat sobre un Apple M4 Max però muntat en un MacBook Pro, o sigui, dels ordinadors que parlarem ara. O sigui, és lo max de lo max en tots els aspectes. I clar, si mireu el preu de tot plegat, sabem el preu inicial d'aquest ordinador.
Sí, 3.849 euros.
O sigui, sense ampliar-lo de més ni ficar floritures, o sigui, el preu bàsic seria amb un ordinador de 3.849 euros.
Però bueno, de moment les xifres parlen per si soles i per tant podem classificar ja aquests nous processadors d'Apple com els més potents del mercat.
I diem que han provat aquests ordinadors, o aquests processadors, ho han provat els nous MacBooks Pro, perquè han presentat, sí, nous MacBooks Pro, i ja us podeu imaginar de quin pal van, de més de lo mateix amb algunes millores, però sobretot les grans millores són la incorporació dels nous processadors.
Sí, bàsicament, de fora potser no canviaran molt aquests nous MacBook, però sí que canvien a nivell intern, ja que gràcies a portar aquests nous processadors d'Apple, els Apple M4, els M4 Pro i els M4 Max.
A banda d'això, què és el que han fet? Doncs ja han inclòs la connectivitat Thunderbolt d'última generació i també la nova pantalla, com vam presentar l'altra setmana, amb vidre nanotexturitzat. I també, bueno, l'altra gran bandera que fan és de la webcam, que porta el sistema Center Stage, que diu que en seguix i sempre és com si la webcam la tinguéssim just davant, allò que t'apartes de la pantalla i et continua centrant.
Sí, sí.
Bàsicament, aquests són els grans canvis. No hi ha molts més canvis amb aquests Macs, simplement molt més processador.
Sí, per tant, bueno, veurem els nous MacBook Pro, de 14 i 16 polzades amb aquests nous xips Apple M4.
Són MacBooks Pro. De moment tenim els MacBook Air que no els han renovat. Aquestos sí que ens han dit de que pel mateix preu que tenien fins ara, ara els podem aconseguir amb el doble de memòria pel mateix preu. Però aquestos de moment no els han tocat. Els que sí que han tocat és el Mac Mini. El Mac Mini també arriba amb Apple M4 i aquí hi ha hagut canvis fins i tot visuals externs.
Sí, els nous Mini Mac, mini ordenadors d'Apple, els nous Mac Mini, de la companyia, ja porten també aquests nous chips, per tant, estan totalment renovats de dintre i venen amb opció de, portant l'M4, amb opció també de ficar l'M4 Pro.
Uh-huh. I veiem que l'aspecte exterior sí que canvia, perquè aquí han ficat el maquinari en una carcassa una mica més petita, o sigui, han aconseguit fer l'ordinador més petit i més potent.
Sí, i els preus, recordem que el Mac Mini només és la base, és l'ordinador, no és tot.
No porta ni pantalla, ni teclat, ni res,
això comprem de compra part.
La base.
Però el preu és de 719 euros amb el xip M4 i de 1.669 amb el xip M4 Pro.
El més bàsic.
Sí.
I no parlem de Max, parlem del Pro. Doncs ja sabeu, això és el que val el Mac Mini avui en dia. Bé, ja veieu la gent d'Apple que ens han fet una gran presentació, ens han presentat un munt de dispositius i un munt de maneres també de que tinguem la cartera oberta, perquè barats no són. Les altres companyies que fan davant de tot aquest ball de coses, doncs tots continuen també fent la seva endavant. I AMD ha llançat el Ryzen 7 9800X3D.
Sí, és un nou processador que ens promet un 20% més de rendiment respecte als Intel Core Ultra 9 285K.
Vaja,
la competència.
Van directes contra pobre Intel, tot va contra ella, però és que és la competència. I, a més, com veieu, apunten ala, perquè van contra els topalls de gamma.
Sí, sí, sí. I aquest Ryzen 7 no és el topall de gamma d'AMD, que encara té gamma més alta.
Uh-huh. Doncs fixa't, ells ens expliquen de que un Ryzen 7, sense ser topall de gamma...
Després tenim el Ryzen 9.
Sí, sí, per això un 7 diu que et rendís més que els Core Ultra 9.
Sí, els més potents d'Intel.
Vaja, i ens parlen, a més, d'un 20%. De totes maneres, són promeses, això?
Sí, i comentar que ens prometen que tindrà unes velocitats de funcionament força elevades i no hi haurà una reducció com passava amb anteriors models. Per tant, l'overclock quasi no el caldrà fer perquè ja van molt a freqüència molt alta.
Vaja, sí, ens el pinten com un processador per a jugadors, però per a jugadors també que no tinguin problemes en pagar factures, perquè aquest processador...
Llum, sí.
Sí, sí, el que ens estan anunciant és que normalment els processadors fan allò de que quan cal més estiro, però quan cal menys afluixo. Aquests no, aquests... La freqüència base és 4,7 i de 4,7 no baixa. Com a molt fa puntes de 5,2. Però sempre va revolucionat al màxim, o sigui, potència que no en falti, això sí, després dona'm l'endoll a prop.
Sí, bàsicament es vol convertir amb la millor CPU per a videojocs, pels que juguen amb PC.
De totes maneres, i com dèiem, sobretot jo, Jordi, voldria remarcar això, que ens donen un TDP de 120 watts, o sigui que només el processador sempre està tragant 120 watts, només pel fet de tindre l'ordinador engegat.
Molta energia.
Molta energia, energèticament, això sí, però els jugadors s'ho han de passar superbé, perquè, ens parlen de que aconsegueixen, ho han provat fins i tot amb alguns jocs, ja ens parlen de xifres de jocs, i dona un rendiment molt més alt a l'hora de gestionar fins i tot els frames per segon, que, o sigui que rendix.
Sí.
Bueno, s'haurà de provar. De totes maneres, també per provar-lo, atents, perquè segurament només el processador, o sigui, si voleu canviar el processador, únicament ja el preu que rondaria estaríem parlant dels 500 euros.
Sí, i comentaus també que la mateixa AMD ha afirmat que amb aquest nou processador de AMD tindrem un 8% més de FPS, de frames, als videojocs.
Mhm. I també us volem parlar d'altres novetats, ara ja més de forma més dinàmica, comencem parlant de mòbils. Sempre surt algun mòbil nou i aquest l'havíem de comentar perquè és el OnePlus 13. Ja se n'havia parlat molt d'aquest telèfon, però l'hem de comentar perquè ara sí que ha estat presentat oficialment i, a més, és un dels nous telèfons, concretament el tercer que surt oficialment, amb l'Snapdragon 8 Elite.
Sí, la setmana passada us n'hi van presentar ja dos, amb el Xiaomi al capdavant, i sembla ser que aquesta setmana li toca al fabricant OnePlus, també xinès, i amb el seu OnePlus 13, que porta ja l'Snapdragon 8 Elite i 24 GB de memòria RAM.
Mhm. Doncs què és el que ens ha d'aportar? Doncs una mica com explicàvem els anteriors. Recordem que els anteriors era un de Asus, l'altre el Xiaomi, com has comentat Jordi, i com veieu, un mòbil que ve amb l'últim processador i amb 24 GB de RAM és el topall de gamma de la companyia.
Sí, sí. Bàsicament, a part de tot això que us hem comentat, és dels primers, juntament amb l'Asus ROG i el Xiaomi, que porten aquest nou xip de Qualcomm, que és potentíssim, a més de portar una pantalla OLED de 6,8 polzades amb una brillantor de 800 nits.
Sí, però crida l'atenció perquè algú dirà, home, 800 nits hi ha moltes que ho superen, però ens parlen de que pot arribar a puntes, a pics, només en zones, no tota la pantalla, però en algunes zones on faci falta, pel que sigui, de 4.500. És una barbaritat, quasi que és un far, això, eh?
Sí, amb una resolució de 3.160x1.440, no és a 4K, però quasi, i arriba amb un màxim de 120 Hz de freqüència.
També veiem una altra cosa que últimament hem explicat. La bateria és de 6.000. Sembla que durant molt temps hem estat estancats, que la tendència a bateria era 5.000, ara sembla que la tendència serà 6.000. Eh?
6.000 amb carga ràpida, 50 watts, no és cap exageració, i de 100 watts amb cables. Aquí sí que, déu-n'hi-do.
Es tira una miqueta més.
Sí.
I també a nivell fotogràfic no destaca, tenim tres sensors de 50 megapíxels i com ha d'esperar, un d'ells té zoom, però el zoom és de 3.
Sí, tot plegat, governat amb ColorOS, que és una capa de personalització, no és un sistema operatiu propi, per tant està basat en Android 15.
Uh-huh. Doncs tenim dos sabors, un amb 12 de RAM i l'altre amb 24, com diem, de RAM, i aquí està la diferència de preu, perquè més o menys un se'n va als 560 euros, l'altre 750.
Sí, bàsicament, preus no gens desorbitats, i potser serà el mòbil que més econòmic tindrem portant el nou Snapdragon 8 Elite.
Doncs veurem, de moment s'ha presentat a la Xina i veurem si acaba arribant aquí i si es confirmen aquests preus. I parlem de preus perquè la gent sembla que no està disposada a gastar tant. I Samsung ara sabem que llançarà un Galaxy Z Flip FE. I si sou seguidors de Samsung, sabreu que FE vol dir retallat.
Retallat, sí. Recordem que amb el seu Samsung Galaxy S, l'any que toco, sempre trau una versió FE, que és una versió, doncs, bueno, amb moltes de les prestacions del seu germà gran, però una mica reduït de preu, que això ens interessa als usuaris, i també de prestacions.
Uh-huh. Quan parlem de la sèrie Galaxy Flip, Galaxy Z Flip, parlem de la sèrie plegable. I és que sembla que potser busquen un mercat de gent que voldria un telèfon plegable, que voldria un telèfon Samsung, però que no estaria disposat a pagar el que valen els telèfons plegables.
Sí, els telèfons plegables, recordem que molts se'n van cap als 2.000 euros, 1.500, 2.000 pel cap baix. Per tant, són mòbils que acostumen a ser cars. Amb aquesta versió FE de la setena generació dels Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7, és a dir, els nous mòbils plegables, la setena generació, però sembla ser que tindrem ja una versió reduïda en cost.
Què és el que passa? Doncs a grans trets que hi ha fabricants xinesos que estan ja començant a traure mòbils plegables per 600 o 700 euros. I, clar, que tu venguis un mòbil plegable per 1.500 o més, doncs sí que és un Samsung, que no és un fabricant xinès qualsevol, però la gent potser diu, home, potser m'estan aixecant la camisa. Solució, una versió més retallada. Haurem d'esperar per això, eh? Encara hem d'esperar. Em sembla que això fins a l'abril de l'any vinent no tindrem el llançament, però, bueno, uns vindran amb els altres. I abans d'anar cap a l'apartat de videojocs, us volem comentar dues notícies més. La primera era quasi bé d'esperar. Microsoft permetrà als usuaris domèstics seguir tenint actualitzacions de Windows 10. Que bé, però passant per caixa.
Sí, però tot i això és una novetat, perquè fins ara no ho havia fet mai Microsoft. Recordem que Microsoft li dona un temps de vida als seus sistemes operatius i bàsicament el que ens toca quan s'ha acabat aquest temps de vida és canviar amb una versió superior. Sembla ser que per primer cop al Windows 10 li donaran un plus extra de vida i passat els anys, l'any que ve, se li hauria de donar finalització al temps de suport, és a dir, el temps que surten actualitzacions i, per tant, no és recomanable tindre aquest sistema operatiu.
Sí, perquè jo dic, un incís, quan parlem d'actualitzacions no parlem només d'actualitzacions de millores, parlem fins i tot d'actualitzacions de seguretat.
Sí, quan un sistema operatiu de Microsoft no rep actualitzacions de seguretat, doncs, bueno, pot ser perillós utilitzar-la perquè...
Es torna vulnerable a atacs.
Es torna vulnerable a qualsevol atac. I bé, bàsicament el que ens permetrà a partir de l'any que ve és pagant uns 30 euros anuals, pues seguir tinguent actualitzacions.
Aquest és un pla que Microsoft ja havia aplicat altres vegades per a empreses, però mai per a particulars.
Sí, mai.
Uh-huh. Doncs, bueno, benvinguda sigui la notícia. Com a mínim, era d'esperar que fessin algun gest així, ja que recordem que saltar de Windows 10 a Windows 11 no és tan fàcil. Molts ordinadors s'han quedat pel camí, eh?
Sí, bàsicament, Windows 11 ens afegeix un plus de requeriments de hardware que dificulten als ordinadors més vells i no tan vells de poder actualitzar Windows 11.
I també l'altra notícia que us volem explicar, i aquesta la trobem força encertada, i és que Meta augmenta la vigilància a Instagram. Per a què? Doncs perquè a partir d'ara amb intel·ligència artificial buscaran els menors mentiders.
Sí, bàsicament, a moltes xarxes socials, no? Fa temps que la comunitat europea, també des dels Estats Units en menor medida, en menor mesura, pues estan vigilant-nos, no, de prop, perquè els menors no puguen utilitzar aquestes xarxes socials.
Recordem que, de fet, no s'hauria de tindre xarxes socials amb menys de 13 anys i amb 13 anys han d'estar controlades.
Sí, i bàsicament, segurament, no, potser veurem que estaran prohibides almenys en alguns països fins als 16. Mm. Per això veurem.
Doncs, avançant-se una mica tot això, Meta va llançar els comptes per adolescents. Què són els comptes per adolescents? Doncs ja ho vam explicar, uns comptes que estan molt vigilats, uns comptes als que no podem interactuar amb gent que no tindrem acceptada per amistats, i si acceptem amistats es notifica als nostres pares, entre cometes, als nostres tutors. O sigui, és un compte molt més vigilat per evitar tots aquests pollastres. Què passa? Doncs que és tan fàcil com quan em creo un compte nou d'Instagram, dic que tinc 25 anys i avall que fa baixada.
Sí, bàsicament, al final, digitalment, no tot se pot falsificar i més enganyant, doncs, bueno, quan és un registre, no, de donants d'alta en una xarxa social, li podem falsificar de manera fàcil que no tenim l'edat que tenim.
Uh-huh. Doncs què és el que ara diu Meta que aplicarà? La intel·ligència artificial anomenada classificador d'adults.
Sí, i bàsicament classificarà a tots els usuaris amb menors de 18 anys i amb majors de 18 anys.
I com ho farà? Doncs amb la intel·ligència artificial. Té diversos sistemes, eh? A més, és curiós com ho faran, perquè veiem, Jordi, que es basaran en quins seguidors tenim. O sigui, si sap que tenim molts seguidors, els nostres amics són menors, algo fa mala olor.
Sí.
És clar.
Sí, bastant de mala olor.
Si pugem fotos nostres i veiem que fem una cara de crio, no, espectacular, tampoc no sembla molt lícit, però és que veiem fins i tot de que, per exemple, si és el nostre aniversari, comencem a rebre missatges de: "Ei, felicitats, que fas anys, felicitats, arribar als 15 anys està molt bé, no sé què."
També ho analitzarà.
Pam, hauran vist que... O si pugem una foto amb el nostre pastís d'aniversari i hi ha un número 15, aguantem nosaltres les espelmetes, bueno, la intel·ligència artificial és el que té.
Sí, sí, bàsicament serà capaç d'analitzar tot això, les publicacions, els seguidors que tenim i tot el que ha explicat a l'Oriol, i podria arribar-nos a classificar com a menor.
I si ens classifica com a menors, què passarà? Doncs no ens tancaran el compte, simplement ens agafaran i ens baixaran el compte i ens ficaran que és un compte d'adolescents.
Sí, sí, sí.
Algú dirà: "Home, pues jo faig una cara, sempre que vaig pel carrer em diuen, sembles més jove, fas cara de crio." Doncs podrem apel·lar, però no serà fàcil.
Sí, sí, sí.
Suposo que serà tot això de que haurem de presentar potser una fotocòpia del DNI i totes aquestes històries.
Sí, si a vegades heu intentat parlar amb Facebook, no?, per algun tema de que us han robat el compte o alguna cosa així, és bueno, parlar com amb una paret, no, una mica més complicat encara.
Doncs explicat això, vinga, va, entrem ja a la secció final i anem a parlar de videojocs. Comencem amb una més que bona notícia, perquè hem sabut aquesta setmana, o ens ho ha dit Sony, de fet ho ha confirmat oficialment, que ja tenen una cartera de 50 jocs, de fet més de 50, adaptats a la PlayStation 5 Pro.
Sí, que aquesta mateixa setmana, teòricament, sortirà a la venda la nova PlayStation 5 Pro, i bàsicament, home, evidentment, si surt una nova consola, pues, hem de tindre videojocs per disfrutar-la, si no, no tindrà ventes. Pues bé, això és el que ens ha confirmat Sony, que de moment ja en tenim 50 i que properament n'hi haurà molts més.
Clar, Jordi, n'hi ha d'haver, catàleg, perquè és el que hem dit sempre, la vida d'una consola és el catàleg. Qui farà el salt a una altra consola, qui se la canviarà si no han de tindre cap benefici?
Sí, i bàsicament recordem que aquesta PlayStation 5 Pro promet un 50% més de rendiment que la PlayStation 5. Vull dir, per tant, déu-n'hi-do.
Ha de lluir tot molt més espectacular.
Sí, també comentaus que evidentment el preu ha pujat i per comprar-nos aquesta nova videoconsola de Sony haurem de pagar 799 euros.
Doncs sí, serà més cara, però segurament valdrà la pena de cara a tindre aquest major lluïment dels jocs, i també, de fet, hi ha jocs confirmats que són primeres espases, alguns d'ells, eh?
Sí, us parlem ja de jocs com l'Alan Wake 2, l'Apex Legends, l'Assassin's Creed Mirage, el Baldur's Gate 3, el Call of Duty Black Ops 6, el que acaba de sortir, us vam presentar la setmana passada, el Diablo 4, el Dragon Age, també el Bellyward, l'últim, el FIFA, és a dir, l'EA Sports FC 25.
No donis pistes.
No dono pistes. I l'NBA 2K25.
Doncs ja veieu, alguns d'aquests jocs són força coneguts i lluiran molt més. També volem parlar de xifres avui, abans de començar a parlar de videojocs. Per què? Perquè hi ha una companyia que ens ha explicat com va això de vendre videojocs i quants en ven, concretament, per ordinador i quants ens en ven per a videoconsoles.
Sí, bàsicament, segurament molts oients ens preguntem a vegades, no?, que es ven més jocs per a PC o més jocs per a videoconsoles. Doncs bé, potser històricament no hem pensat que sempre es ven més jocs per a videoconsoles. Per què? Bueno, perquè primer, no hi ha tanta pirateria i segon, bueno, pues, molta gent que es compra un aparell específicament per a jugar, pues, bàsicament és per jugar, no? Mm-hmm. I sembla ser que...
A grans trets, Jordi, també hem de dir que el lluïment que tindrem, per exemple, amb aquest PlayStation 5 Pro per 800 euros... amb un ordinador no seran 800 euros, ens hi haurem de gastar més. Sí, sí que l'ordinador ens serveix per més coses, però ens hi haurem de gastar més.
Sí, però bé, segons Capcom, bàsicament, la venda de jocs de per a PC i de consoles s'equipara. És a dir, diguem que històricament sempre ha sigut millor les ventes amb videoconsoles, però cada vegada està més igualat. I dins de la mateixa companyia ens trobem que un 54% de ventes de Capcom és amb PC i un 42% uh-huh. i un 40% amb videoconsoles.
Doncs hi ha videojocs que arriben en aquest extrem, però ens movem més o menys per aquestes xifres. O sigui que aviat tindrem xifres bastant igualades. De moment, si parlem d'ingressos, per exemple, sí que diu que guanyen encara una mica més de diners, però estem parlant de misèries, un 10% més guanyen amb els jocs que venen per a consoles que no pas amb ordinador. Això és bona notícia pels usuaris d'ordinador, no? Perquè les companyies tindran més ganes de fer jocs i treure'ls el més ràpid possible per a ordinador.
Sí, sí, hi ha xifres no sols de Capcom, sinó xifres mundials ja d'altres companyies. Diguem que les ventes de PC i de videoconsoles s'equiparin al 50-50, quasi.
Doncs explica't això, vinga, va, anem a parlar de videojocs. Jordi, comencem. Primer, Planet Coaster 2, una de les novetats de la setmana.
Sí, bàsicament us parlem d'un videojoc que no té moltes alternatives, però ens permetrà, és un simulador que ens permetrà construir parcs d'atraccions. És a dir, si voleu construir el nou PortAventura i feu al vostre gust, pues aquest Planet Coaster 2 és el vostre videojoc.
Doncs ja veieu, una novetat, ja hi havia potser altres jocs, sí, però no molts. No és un mercat molt, molt explorat i, a més, ja té el seu públic. Planet Coaster 2, que el tenim disponible per a ordinadors, PlayStation 5 i les Xbox des d'aquesta setmana. Més propostes, Jordi, aquest imperi de les formigues,
Sí, bàsicament us parlem també d'un videojoc de simulador on nosaltres controlarem un niu de formigues.
Un formiguer.
Un formiguer, ni més ni menys. Bàsicament, amb aquestes premisses, haurem de construir bueno, aconseguir recursos pel niu, l'expansió del formiguer i la nostra defensa, perquè, a part, ens poden atacar altres nius de formigues.
Sí, bestioles o altres nius de formigues.
Sí, bàsicament, per tant, un simulador com a mínim curiós i que, a més, és multiplataforma i es tracta d'això, de governar un niu de formigues.
Doncs ja veieu, l'imperi de les formigues per a ordinador, PlayStation 5 i Xbox. Més propostes. Slitherhead.
Sí, en aquest cas deixem de banda una mica els simuladors, no?, i anem amb un videojoc més d'acció, d'aventura i combats. Ens posarem a la pell d'un Hiyoki, una entitat sense memòria i forma física, amb l'únic objectiu de ram els monstruosos que són coneguts com a cefalòfos. Per tant, tindrem uns enemics perillosos i haurem de derrotar-los. Per això, amb un Hiyoki és capaç de posar i controlar els cossos humans a voluntat i consumir la seva força vital per convertir la seva sang en armes i aconseguir la nostra fi.
Bueno, doncs, sí, és un argument, si més no, curiós, i ja ho sabeu, és una altra de les propostes de la setmana que tenim, a més, disponible per a totes les plataformes, totes aquí, menys la de Nintendo. I si fins ara no havíem parlat de cap joc de Nintendo és perquè ja sabeu que Nintendo va una mica per la seva banda. El que expliquem ara és només per a Nintendo i ja ho veu pel nom. Mario & Luigi, Germano.
Sí, us parlem d'una nova aventura. Quasi cada setmana us presentem una nova aventura de Mario i en aquest cas tindrem el Mario & Luigi amb un videojoc que té una mica de tocs d'RPG, una mica de joc de rol, per tant també una mica d'habilitat. I els seus originals puzzles, també. A més del típic humor del Mario and Luigi. Desborda caldaus, per tant, és un joc que, tot i tindre tocs de RPG, serà divertit i, bueno, doncs bàsicament, serà un... En aquesta ocasió ens permetran, haurem d'ajudar a un regne format per illes manejant entre les seves gràcies i les seves i els seus vaixells. I hem derrotat els enemics amb combats de naus i altres aspectes. Per tant, bueno, un RPG, un joc de combats i ambientat amb Mario.
Doncs Mario i en Luigi, Brothership, germanó, s'anomena, i és un joc, com diem, que tenim només disponible des d'aquesta setmana per a la Nintendo Switch. I finalment, Jordi, un joc que no tenim disponible aquesta setmana, però que és un joc que hem de tindre present de cara a les properes setmanes, és el Farming Simulator.
Sí, és un joc de simulació agrícola, de grangers, de pagès.
N'havíem parlat alguna vegada ja d'aquest, eh?
N'hem parlat, i em sembla ser que a tu a casa hi jugueu, no, Oriol? Si no hi confós.
Sí, no.
Si m'ho has explicat d'alguna vegada, doncs bé, sembla que no, i bueno, hi ha gent que, a part de ser pagesos, somien altres molt en ser pagesos.
Claro.
I el Farming Simulator 25, doncs, ens permetrà això. És un joc simulador agrícola. Per tant, podrem gestionar els nostres camps, la nostra granja, i, evidentment, a partir d'aquí, doncs, comprar maquinària. Bueno, bàsicament fer el mateix que faria un pagès o un granger, des de casa, sense gastar diners i jugant amb aquest simulador d'agrícola.
Jordi, crida l'atenció que parlin del Farming Simulator 25, o sigui, és com si fos el FIFA o qualsevol sí. d'aquestes de llicència, que hi ha una actualització anual. Cal actualitzar un joc de granges? Doncs es veu que sí, eh?
Es veu que sí, i a part és un videojoc amb èxit, eh? Vull dir que no... Poca broma.
Doncs hi ha algú dirà, i l'actualització per què? Doncs perquè a part de les millores visuals que hi puguem ficar, hi ha tanta similitud, per exemple, que tindrem els últims models de tractors i aquestes
sí,
coses,
sí.
No? Clar, si la Hyundai ha tret un tractor, un model nou, no el teníem, el que teníem abans. Ara podrem comprar el model nou de John Deere o de Dodge o del que sigui, eh? No ens enfadem ara ningú, que ja sabem que hi ha una mica de rivalitat entre també marques de tractors.
Sí, és un videojoc que trobarem disponible el 12 de novembre.
Doncs 12 de novembre disponible per a ordinador, PlayStation 5, les Xbox i també, com a bona notícia, per a les Nintendo Switch. O sigui, el tenim quasi bé a tot arreu. A més, Jordi, no ho hem dit, però podem jugar de 1 a 6 jugadors, eh? Té mode cooperatiu en línia. O sigui, si teniu més amics que els agradi el tema de la granja, podeu compartir idees i cadascú anar fent amb la seva granja i anar cooperant entre grangers.
Oita, sí, sí.
És fantàstic, això. Doncs amb això, ara sí, arribem al final del concurs, Jordi. Del concurs, no, perdó, del programa. Ara m'ha traicionat el subconscient, eh?
Sí, parlarem del concurs. Tenim el guanyador, el que no l'anunciarem avui, us ho penjarem a les xarxes, però sí que us direm quina és la resposta correcta.
Doncs sí, ja hem dit abans de que avui justament n'hem parlat d'aquest joc. N'hem parlat, el Jordi l'ha nombrat. Per què? Perquè el concurs ens preguntava quin és el nom del FIFA d'aquest any, i parlem del videojoc de futbol.
Sí, teníem quatre opcions, que era FIFA 25, eSports 25 FC, FIFA 24 i eSports Basketball 25.
Jordi, aquesta última de bàsquet ja s'aclaria per si sola que no, però els altres, el FIFA de tota la vida, a més ens parles de 25, ens parles de 24, si és el d'aquest any hauria de ser el 24, o potser no és el 25, o potser ni és FIFA, no? Hi havia una mica de confusió.
Sí, la resposta correcta era eSports 25 FC.
I algú dirà, i per què heu fet aquesta pregunta? Perquè justament ha canviat el nom, eh?
Sí, bàsicament fins ara el joc era conegut com a FIFA i, bueno, per disputes legals amb la mateixa FIFA, doncs, bueno, li van canviar el nom. I a partir d'ara, bueno, de l'any passat, se diu eSports 25 FC.
I sempre, heu de saber que sempre van a l'any que entrarà, eh? O sigui, el presentem aquest any, però ja fiquem el número de l'any vinent.
Sí, bàsicament perquè contempla tota la temporada, no? I la temporada d'aquest any s'acaba a mig 25.
Mm-hmm. Doncs aquesta era la resposta correcta i més o menys la gent ho sabia.
Sí, no? Sí, ho ha encertat quasi bé tothom i, per tant, estigueu pendents a les xarxes, no?, que publicarem el guanyador.
Doncs aquest era el nostre apartat del concurs i amb això ara sí, Jordi, arribem al final del programa d'avui. Un programa que, com diem, ha sigut variat, un programa on hem parlat de moltes coses i un programa on encara acabem i encara no us podem dir definitivament si el tram ens continuarà animant els propers anys el món de la tecnologia i la informàtica, però quasi bé segur que sí.
Veurem quants nous vetos apliqui.
Doncs ho explicarem en properes edicions. Gràcies per haver sigut. Per cert, que tingueu molt bona festa major. Ens trobem a la propera edició del radiobalaguer.cat.
Bona festa major.
Adéu-siau a tothom.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.